Avui a l'Ofici de Viure, la carta natal. Tal com explica l'historiador de la Universitat Autònoma Eugeni Junyent, Dodona va ser una ciutat santuari de l'antiga Grècia esdevinguda cèlebre per comptar amb l'oracle grec més antic. Si l'oracle de Delfos els va superar en fama i prestigi, podem dir que els oracles de Dodona despuntaven per la seva originalitat, ja que es realitzaven per les sacerdoteses que interpretaven els sons d'un roure sagrat i el vol o el paporreig dels coloms. També del temple de Zeus, construït per indicació de l'oracle del roure de la mateixa Dodona, penjaven tot un seguit d'olles i cassoles que feien soroll quan picaven entre elles, mogudes pel vent, i així es podia interpretar o predir el futur. Ara, al segle XXI, ens fixem poc en el vent i en les cassoles, però sí que tenim en compte els astres i els planetes a l'hora de definir com som i quin ha de ser el nostre futur. L'astròloga Sílvia Sussac, convidada avui al programa, deixa clar al seu llibre Lo que les estrelles cuenten sobre ti, que ens presenta avui, que l'astrologia estudia el vincle entre els astres del sistema solar i la vida a la Terra. Dit d'una altra manera, el seu objectiu, el de l'astrologia, és veure la relació que hi ha entre els astres i el comportament humà. Tot i que la societat tendeix a connectar l'astrologia amb esoterisme i els horòscops de revista, és una disciplina que realment poc hi té a veure, perquè el seu mètode és més matemàtic i racional del que es pensa en general. Per tant, del futur en parlarem poc avui a l'Ofici de Viure. Sílvia Sussac, la carta natal.
L'Ofici de Viure, 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Bon dia i bona hora. El meu nom és Tristan Llop. Fa més de 30 anys que em dedico a l'astrologia cabalística i a fer el que en diem cartes astrals. La nostra vida es mou a través d'informacions. De petits anem a l'escola per aprendre el necessari per avançar. Matemàtiques, ciències, llengua... Però se n'obliden d'una assignatura essencial, la carta astral. La carta astral és bàsicament un mapa de situació, una impressió de pantalla, podríem dir, del moment del naixement, i ens mostra les energies que disposem al néixer. És una mena de GPS que ens ajuda a saber l'orientació que hem de donar-li a certs aspectes de la nostra vida. L'astrologia i la carta astral en concret no són dogmàtiques, no marquen una obligació, una vivència que has de viure sí o sí, sinó que ens mostra una línia d'actuació. I si la seguim, les coses ens seran molt més fàcils, ens sortiran bé i triomfarem amb més facilitat. La carta astral serveix bàsicament per resituar-se la vida, per conèixer les eines específiques amb les que hem vingut a treballar en aquesta vida. L'astrologia ens fa entendre que estem formats per diferents tendències. La carta astral ens defineix quines són aquestes tendències, la qual cosa ens ajudarà a entendre'ls millor. Molt sovint, a les consultes, em trobo amb persones que no s'entenen, que no entenen la seva vida, i la carta astral ens ajuda a retrobar-se, a recentrar-se, a entendre diferents maneres de trobar sortides. L'astrologia treballa amb 12 signes que representen 12 tipologies ben diferents. Conèixer les teves a través de la carta astral et permetrà avançar molt més de pressa. En definitiva, la carta astral és un esplèndid mitjà per arribar a conèixer les diferents tendències presents a la teva vida, la qual cosa et facilitarà l'existència i, a més, t'ajudarà a ser més feliç.
Avui a l'Ofici de Viure, la carta natal amb Sílvia Sussac. Sílvia, ben retrobada. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies, Gaspar.
Aquests dies presentant el teu primer llibre, anava a dir la teva primera criatura, seria la teva primera criatura literària, però no la primera criatura, no, perquè ja la vas tenir fa poc.
Sí, fa res, fa un anyet ara, o sigui que aquesta seria la segona.
Lo que las estrellas cuentan sobre ti, que ha publicat Grijalbo.
Sí.
I el presentes en mitjans de comunicació convencionals, amb el benentès que estem en un mitjà de comunicació convencional, estem a la ràdio, però per nosaltres no és la primera vegada que parlem d'astrologia i és la segona vegada que ho fem amb tu, però encara continua semblant estrany parlant d'astrologia i fer-ho o procurar-ho fer des del rigor.
Sí, la veritat que m'agradaria presentar-lo a més mitjans i a mitjans més convencionals, però sí que està una mica estigmatitzat el tema de l'astrologia, perquè, clar, s'associa a una part de l'astrologia que és poc realista, que és supercomercialitzada, que seria, doncs, els horòscops de revista, o, pues, si ets Àries, trobaràs l'amor de la teva vida aquesta setmana, i aquest tipus d'afirmacions que, tot i que es basen en l'astrologia, perquè sí que està relacionat, és com una simplificació molt exagerada i, clar, la gent no li veu credibilitat, no? Que també és lògic, però sí que hi ha una part de l'astrologia més sèria i molt més profunda, que és la que jo explico al llibre i la que, bueno, la que es denomina com a astrologia psicològica, que ja en parlarem, que va molt més enllà d'això i és molt més realista, no?
Sí. Recordem que tu, ja ho vaig explicar en l'anterior programa, tu et vas llicenciar en dret.
Sí,
però
poc a veure.
No t'hi dediques al dret.
No, jo em vaig llicenciar en dret perquè crec que també quan ets tan jove, primer que no tens ni idea del que vols ni de qui ets a la vida, i crec que a molta gent li passa igual. I era de lletres i, bueno, era l'opció com més realista per trobar feina en aquella època, i vaig pensar, bueno, doncs dret. I realment jo ja sabia que quan feia la carrera que no m'encantava allò, jo no ho sentia com una vocació i tenia l'astrologia com a hobby, però no pensava que podria ser una professió perquè no tenia referents tampoc. I, bueno, però al final les coses són com han de ser i el hobby es va convertir en la meva feina del dia a dia.
Llavors, com dèiem, hi ha encara moltes resistències. I després també hi ha cada cop més gent que accepta l'astrologia amb naturalitat i l'utilitza per la seva vida quotidiana, però també fins i tot per les seves empreses.
Sí. Sí, això és algo interessant que la gent no sap. Jo també m'he dedicat a recursos humans abans de ser astròloga i només et dic que m'han contactat en la meva història com a astròloga un parell d'empreses per veure si els podia fins i tot ajudar amb el seu procés de selecció. No ha acabat de quallar perquè, com ara veurem, necessites l'hora de naixement de la persona, cosa que és bastant particular i normalment no ho tens amb una persona que estàs entrevistant, però sí que sé que a part de processos de selecció hi ha empreses que ho fan servir per prendre decisions importants, més enllà de la carta natal personal, que ara en parlarem, suposo, però sí, o sigui, s'utilitza molt més del que pensem, però està molt estigmatitzat i no es diu de cara en fora, crec.
Ara parlem de la carta natal, però abans una altra pregunta personal, última.
Sí, i tant.
Què va passar als 15 anys?
Mira, doncs jo encara, per suposat, no havia ni començat la universitat, ni havia pensat què volia ser de gran, no?, com diem, però vaig entrar en una llibreria, crec que era del Barri Gòtic, amb els meus pares, i vaig veure un llibre d'astrologia, un llibre que era com una mena de manual astrològic amb tots els signes, amb molta informació superinteressant, i em va cridar molt l'atenció i jo vaig seguir la meva intuïció i vaig dir, bueno, jo necessito informar-me de què és això perquè em crida molt l'atenció. I els meus pares, en aquella època, molt obertament també, perquè no m'han impedit mai fer res d'això, al contrari, sempre m'han animat, doncs me'l van comprar i aquí vaig començar a investigar, no? I tot i que era un llibre que avui dia jo contradiuria algunes coses de les que hi ha, em va servir per començar, pues, aquesta història amb l'astrologia. Sí.
Comences el llibre, el teu,
sí,
recordant aquell episodi.
Sí, perquè ho recordo molt com el moment en què se'm va despertar l'interès i vaig començar a estudiar una mica de veritat el que era més enllà del que el col·lectiu, el que l'imaginari col·lectiu ens diu, que és com els horòscops més simples, no?
Avui a l'Ofici de Viure, la carta natal amb Sílvia Susac a partir de Lo que les estrelles cuenten sobre ti. La carta natal, també coneguda com carta astral, explica la Sílvia, és un mapa del cel en el moment exacte del naixement d'una persona. Amb la nostra primera respiració, quan naixem, donem la benvinguda al món i comencem un camí ple d'aprenentatges i reptes. En aquell instant precís, els estels es troben configurats d'una manera que reflecteix la nostra naturalesa. És un llenguatge el que utilitzes molt poètic i molt bonic.
Sí.
Però clar, per tu és matemàtic com 2 i 2 fan 4. Com ho podem explicar?
Sí, bàsicament sona bonic, però realment també hi ha una practicitat i una realitat darrere, i és que quan naixem, com tu has dit aquí, tenim com l'energia, d'alguna forma, de l'univers en aquell moment. A què em refereixo? Doncs que no és el mateix néixer un dia que hi ha lluna plena i el sol està a Àries i tal planeta està en un altre signe, que néixer un altre dia on la configuració és diferent. Llavors, l'astrologia parteix de la creença que nosaltres i el cosmos som un. Llavors, quan tu neixes, estàs com sent un reflex, un reflex del que hi ha a l'univers, no? Llavors, parteix d'aquesta creença i a partir d'aquí traiem la carta natal, que ara en parlarem.
Sí, però l'astrologia, tradicionalment, això, fins a quin punt ha estat una creença?
Sí, bueno, amb l'astrologia, tradicionalment, què vols dir, l'astrologia com més tradicional?
No, és a dir, perquè, si no m'equivoco, són fets, no és creure en...
No, són fets, és a dir, nosaltres traiem, gràcies a l'astrologia, uns càlculs matemàtics, no?, de com estan els astres en aquell precís instant, és a dir, hi ha una part matemàtica i racional, que és que tu ara mateix pots posar-te en un programa astrològic, que n'hi ha molts, i veure com estan tots els astres, no?, amb graus matemàtics, a quin signe zodiacal i tot. Llavors, gràcies a aquestes dades, l'astrologia extrapola unes conclusions a nivell de cada persona, i dir, bueno, pues a nivell de personalitat, a nivell de dons, dificultats, possibles professions, etc. Però la idea seria aquesta, i sí que hi ha una part molt matemàtica, com dius tu, que és que hi ha uns càlculs matemàtics exactes que traiem de com estan els astres en un moment determinat, sí.
I el que compta és exactament l'hora, el lloc...
Sí, exacte.
Què més?
Mira, per fer aquests càlculs, per treure el que anomenem com a carta natal o carta astral, que és el mateix, el que fem és posar-nos en un programa d'aquests astrològics i posar la nostra data de naixement amb hora, lloc, dies, és a dir, totes les dates incloses al lloc i l'hora també. És molt important l'hora, perquè sense l'hora ens deixem moltes dades importants i no surt tota aquesta configuració. Per tant, hi ha gent que em diu no sé l'hora, bueno, mira la partida de naixement, mira si pots trobar una aproximació preguntant als pares, però és bastant important. Llavors, gràcies a això, traiem aquesta carta natal, que són simplement les dades matemàtiques de com estaven els astres. I si es mira, és com un gràfic que costa bastant d'entendre, per això estem els astròlegs, per interpretar-ho, i allà surten totes aquestes dades.
I dues persones que hagin nascut a la mateixa hora i al mateix lloc?
És una molt bona pregunta, em pregunten molt sobre això. Mira, dues persones que hagin nascut amb la mateixa hora, al mateix lloc, i que tinguessin una carta natal idèntica, segurament tindran moltíssimes coses en comú. Vale? Però està clar que hi ha factors culturals, familiars, de creences, dels pares, de moltes altres coses que, evidentment, condicionen la vida de la persona. I per això diem que no és una predicció, perquè hi ha molts factors, més enllà de l'astrologia, que no controlem. És a dir, l'astrologia, jo sempre dic, és una eina superpoderosa, però no ho és tot. Hi ha altres coses que influeixen a la vida, i per això és normal que dues persones amb una carta natal idèntica no tinguin una vida idèntica, perquè també hi ha la possibilitat de l'acció de cada persona, del que vol fer, no?, amb el seu dia a dia i amb la seva vida. Sí.
Sí. Hem començat el programa dient que no parlaríem del futur. Ens ho pots recordar, Sílvia, per què tu no parles del futur?
Sí, bona pregunta. Mira, doncs en línia una mica amb el que et deia, perquè l'astrologia, avui dia veiem que sí que és una eina superpoderosa, però no ho és tot. És a dir, hi ha el libre albedrío, no sé com ho diem, això, vale. Doncs que en català es diu així i que significa que cadascú té la seva llibertat també per escollir certes coses a la seva vida, dir sí o no a certes situacions. Al cap i a la fi, no és tot l'univers, no és tot forces externes, sinó que també tenim un poder dintre nostre d'escollir. Llavors, per això no podem fer prediccions de futur a una persona, perquè primer l'estem condicionant, i segon, perquè hi ha molts factors que no controlem i seria poc realista. Llavors, per aquest motiu jo no parlo de futur ni faig prediccions, sinó que utilitzo l'astrologia per ajudar, per empoderar, per parlar de la personalitat de la persona, de què li pot agradar a nivell de professions, quines dificultats pots tenir, per exemple, en relacions, en l'amor, més com a eina d'autoreflexió, no? Més que per predisposar i per predir un futur que en part depèn d'altres coses també, no només d'això.
Explica la Sílvia, l'objectiu de l'astrologia no és que la persona se senti identificada amb el seu signe solar, el seu ascendent, la seva lluna o amb una altra energia de la carta. Està bé que un astròleg li interpreti la seva carta i ella pensi que l'està descrivint a ella, però al capdavall l'astròleg no fa més que satisfer el seu ego. El que realment és important és entendre que les energies predominants de la carta natal no només ens parlen de com som, sinó dels nostres aprenentatges de vida. Què vol dir, els nostres aprenentatges de vida?
Sí, mira, a vegades em ve gent i em diu: Sílvia, per què si sóc Àries o tu, hem fet la carta natal i jo sóc Àries ascendent, bueno, és igual, posem que aquesta persona tingui molt d'Àries a la seva carta natal i em dius que sóc molt valenta, que tinc, no sé, que puc ser emprenedora, perquè Àries és una energia que ens parla molt d'aquestes coses, no? I a vegades la persona no se sent identificada amb això. El que vol dir és que és probablement un aprenentatge, és algú que hagi d'abraçar, no? Per exemple, doncs aprendre a ser més valenta, a prendre riscos, a emprendre, a tenir la iniciativa, no? Això seria, doncs, un aprenentatge per aquella persona si no se sent tan identificada. Llavors, a vegades no ens sentim identificats amb el que ens diu l'astròleg o l'astrologia, la majoria sí, de vegades, però sí que hi ha persones que no, i també ens parla d'una energia que està dintre seu que no han vist, no? Com una mena d'ombra o algo que, un potencial que està sense fer servir. Llavors la feina de l'astròleg és dir-li: mira, és que potser tu ets més valent del que penses, o potser tu tens més... més madera, no sé com... No sé, no
més fusta, sí, es nota que ho fas, que ho
sí,
fas tot
sí,
en castellà.
Sí, sí, ho faig en castellà i em surt en castellà. Més fusta d'emprenedor, no? Més del que pensaves. Llavors, va per aquí aquest text, no?, del llibre que tu llegies.
Et sents a vegades fent de psicòloga?
Uf, sí, moltes vegades. És com una sessió de teràpia express. No ho vull comparar amb la teràpia perquè no ho és, no sóc psicòloga, és un altre tema, però sí que és una sessió, el de la carta natal, amb un astròleg on es profunditza moltíssim en la psicologia de la persona en molt poc temps. Llavors sí que a vegades m'hi sento, sí.
Suposo que, clar, hi ha persones que sí que acaben posant-se en mans d'un psicòleg o psicòloga,
sí,
després.
Sí, i tant. I som els primers que ho recomanem, eh? És a dir, nosaltres posem una mica de llum a la situació, però després qui ha de fer l'acompanyament, no? Jo et puc dir: mira, doncs crec que tens aquest patró de, jo què sé, de dependència emocional, no? O X patró en relacions, però després la persona que ha d'acompanyar aquell client, aquell consultant, és una persona que ha de fer un seguiment més a llarg termini. Nosaltres això ja no hi entrem tant, perquè, bueno, és un altre tipus de feina.
Pàgina 38. En estudiar els signes, els diria que és important tenir en compte que farem referència a energies i no a persones. Quan descrivim un signe en concret, és normal que una persona amb el sol, l'ascendent o la lluna en aquest signe no se senti identificada amb totes les seves característiques, ja que acostumen a tenir 3 o 4 signes predominants a la carta natal. Ningú encarna l'energia d'un signe al 100%.
Totalment. Mira, això és una cosa que em passa molt, no? De la gent que no sap d'astrologia, no ha aprofunditzat, de dir: ostres, és que jo sóc sagitari, però és impossible que l'astrologia sigui certa perquè no tots els sagitaris som iguals. Clar, evidentment que no tots els sagitaris són iguals, perquè no som només un signe. Tothom, el signe que coneix és el signe solar, no? Com ara, si jo sóc escorpí perquè he nascut el 10 de novembre, doncs la gent coneix aquest signe. Però després hi ha dos altres signes, hi ha més coses a la carta, però dos signes especialment importants, que són l'ascendent i la lluna. I clar, som un mix, al final som un conglomerat d'aquestes tres energies, molt únic. Llavors, per això no tots els sagitari o no tots els escorpins som iguals, evidentment.
O sigui, la importància primer del signe, o sigui, primer en el teu llibre,
sí,
ens hem de llegir el signe, després,
sí,
l'ascendent i després la lluna?
Sí, jo diria que són igual d'importants. Són com tres potes primordials de la carta natal i de la personalitat de la persona. Hi ha persones que se senten més identificades amb un que amb l'altre. Pot ser que tu siguis sagitari i tinguis la lluna a balança i et sentis molt identificat amb el signe de balança, no saps mai per què, i quan fas la carta natal dius: ostres, que tinc la lluna en aquest signe, no? Però són tres potes superimportants, i sí que al llibre, doncs, també explico molt bé com diferenciar-les, però són igual d'importants, no?
Sí. L'ascendent, a mi em queda clar, però la lluna?
Sí, la lluna és un signe, bueno, més que un signe, és un planeta, no és un planeta en si, però en l'astrologia diem que és un planeta, molt important, perquè marca molt la naturalesa de com expressem les nostres emocions, marca molt com hem percebut la nostra infància, també com percebem els nostres cuidadors o la nostra mare, però sobretot molt, molt el tema de què necessitem emocionalment, on ens sentim còmodes, no? Llavors, per això, l'anàlisi de la lluna i on tenim el signe, en quin signe tenim la lluna, es fa servir molt en tema de compatibilitat de parella, que compatibilitat no és 0 o 100 o sí o no, eh? Hi ha matisos sempre. Perquè veient on tenim la lluna, què necessito jo emocionalment i on té la lluna la meva parella, podem saber què necessitem emocionalment i fins a quin punt som, entre cometes, compatibles. Que ja et dic que no és una anàlisi de 0 a 100, no és un sí o un no, però ens ajuda molt a entendre l'altra persona, això. I s'utilitza molt per aquest tipus de temes.
Sí. Sí, abans ens explicaves les peticions que has tingut relacionades amb les organitzacions i selecció de personal. Sí. També en el món de la parella, aquí també tindries feina.
Sí, no, i tant. I de fet hi ha tècniques específiques per parelles en les quals es comparen les dues cartes i ja et dic que no és mai una cosa categòrica de dir tu no ets compatible o tu sí que ets compatible amb aquesta persona, perquè al final, com et dic, depèn de la persona, però sí que es poden fer anàlisis d'aquest tipus, comparant les dues cartes, per entendre millor què desitja l'altra persona en l'amor, quin és el llenguatge de l'amor d'una persona i de l'altra, què necessitem i com ens ho podem donar. I aquí l'astrologia ens ajuda molt, també, sí.
El Sol, la Lluna, Mercuri, Venus i Mart, escrius, són els planetes personals. Són els que més de pressa es mouen des de la perspectiva terrestre i reflecteixen els trets més característics de la personalitat. Júpiter i Saturn són els planetes socials, ja que fan referència a la relació de l'individu amb la societat. Urà, Neptú i Plutó són els planetes transpersonals, ja que són en el mateix signe diversos anys i afecten el caràcter de generacions senceres. Què fan els planetes amb nosaltres?
Mira, és una bona pregunta. Més que què fan els planetes, jo diria que, com et deia, la carta natal els tenim configurats d'una manera molt única, no? Perquè és en aquell moment en el que tu vas néixer que estan en certs signes, no? Hi ha una certa posició astrològicament, i com dius tu, doncs hi ha planetes que especialment tenen molta influència en la nostra personalitat, no? Com has dit, doncs el Sol, la Lluna, l'Ascendent és un planeta, però també, i aquí sortien altres planetes com Venus i Mart, que també marcaran trets importants de la personalitat, i també veure el signe on els tenim és rellevant. Per exemple, Mart és un planeta que fa referència a la nostra capacitat d'emprendre, la nostra iniciativa, el nostre guerrer intern, i no és el mateix tenir, per exemple, Mart amb un signe com Àries, que ens faria com una persona molt, molt, molt emprenedora, molt guerrera, que no tenir Mart a Libra, que és una persona que no li agrada lluitar i que prefereix només lluitar per l'equilibri i la pau. Llavors, aquí veiem trets molt importants. També, si ens volem associar amb algú, per exemple, com a soci en un negoci, seria molt important veure on té Mart aquesta persona, en quin signe està, com encara el conflicte, com encara els problemes, quina iniciativa té o no, o deixa de tenir. Llavors, igual amb Venus, Venus també ens parla molt de les relacions, i Venus marca, doncs, què desitgem, què és el que ens resulta agradable, no? O sigui que també seria important veure en quin signe està per complementar tot el que hem dit abans, no només Sol, Lluna i Ascendent.
Sí, crec que vaig llegir fa poc que no sé si era la Madonna, no?, que no s'havia associat amb algú a última hora, li va dir, perquè era pel seu signe.
Sí, això la Madonna ho va fer.
Em sembla que va ser la
Madonna.
Sí,
ostres, sí, no ho sabia.
Pel seu signe, perquè va dir, clar, no aniríem bé.
No.
Sí.
Pot ser, m'ho crec.
Aleshores, tu dius que tenim planetes, que els utilitzem.
Sí.
Dius, tots utilitzem Mercuri en algun moment. Què vol dir això?
Mira, vol dir que tots tenim tots els planetes a la carta natal, d'acord? La carta natal veiem tots els planetes del sistema solar configurats d'una manera. En el moment en què vam néixer estaven d'aquesta manera. Llavors, què vull dir amb que tots utilitzem Mercuri, per exemple? Que Mercuri és el planeta de la comunicació, no? Llavors, tots l'utilitzem perquè tots necessitem parlar, conversar, arribar a acords. Ara l'estic utilitzant, no? Igual que tu. Llavors, tots l'utilitzem d'una forma diferent perquè tots tenim Mercuri en un lloc diferent a la carta natal, no? I no és el mateix tenir Mercuri a Sagitari que Mercuri a Peixos. Que Mercuri a Peixos, com que Peixos és un signe molt espiritual, seria una persona que no seria la millor comunicadora del món, sí que seria una bona canalitzadora o una terapeuta, una persona bona terapèuticament, però potser no seria la persona que s'expressa més clarament del món. I això ho veiem també a la carta natal, no? Llavors, em refereixo a això quan dic que tots utilitzem certs planetes, perquè cada planeta té com unes certes connotacions.
Però no
al final
hi ha el perill, si tu li dius a una persona, si li fas aquest
retrat...
No li diré.
Tu.
Val, d'acord. No, perquè no està, llavors, que la persona... Doncs li dir, doncs si sé que no sóc la millor comunicadora del món, doncs ja no comunico, no?
No,
és a dir,
clar,
que s'hi arrepengi, no, com si diguéssim. No?
Clar, no, aquí hi ha un altre tema que és la responsabilitat com a astròleg i com a terapeuta, que no som terapeutes, ho dic entre cometes, però no ho fem. Jo, evidentment, això ara t'ho dic de tu a tu, però una persona que tingués davant, No li diria mai que és una mala comunicadora, sinó que li preguntaria, escolta, què tal amb el tema de comunicació? Tens malentesos amb la teva vida habitual? Llavors, probablement, el que és més fort de tot plegat és que la persona normalment ja concorda amb tot el que tu li estàs dient. O sigui, poques vegades hi ha una sorpresa de dir, ostres, és que això no m'ho esperava. Normalment, la sorpresa és perquè tot el que li estàs dient o suggerint ja ho veuen reflectit a la seva vida, no? Però bueno, evidentment no li diria que és mal comunicador, però sí que tindria un debat amb això, no? De què tal amb la comunicació amb la teva vida, i probablement ja m'ho explicaria d'una altra forma.
Sí, m'imagino que també deus tenir converses molt interessants amb la família, amb amics.
És difícil no parlar d'això.
Clar, no acabar parlant d'això,
sí,
no?
Sí.
I també et deus trobar, tal com dèiem, en començar, amb resistències. O sigui, gent que diu, bé, gràcies per haver escrit el llibre, però no va amb mi.
Sí, mira, ja et dic jo que al meu entorn no tinc massa gent que no li agradi l'astrologia o no li interessi, perquè no sé si és la llei de l'atracció o què, però m'acabo rodejant amb gent que està bastant oberta a aquest tipus de coses o disciplines, no? Però tampoc que estic obsessionada amb evangelitzar l'astrologia i fer que la gent hi cregui quan algú no hi vol entrar tampoc. No és la meva missió i crec que cadascú té els seus interessos i no fa falta entrar en convèncer a ningú.
Però llavors per què has escrit el llibre Lo que las estrellas cuentan sobre ti?
Jo crec que sobretot per la gent que li interessa, que està començant i que vol aprendre una mica més d'astrologia, jo dic, sèria, més realista, més amb una mica els peus a terra, i que li pot anar molt bé per interpretar la seva carta natal i la de la gent del seu voltant, i la gent que no li interessa per res, jo crec que tampoc és el públic objectiu, però bueno, si s'ho volen llegir, jo encantada. Jo, com més gent pugui accedir a aquest coneixement, doncs millor, clar.
I la carta natal, un cop ja te l'han llegida o l'has desxifrat, què en fas?
Mira, la carta natal, un cop te l'han llegida, sí que és veritat que hi ha gent que se la fa diverses vegades a la vida, amb diversos astròlegs, perquè sí que el 80% del contingut hauria de ser el mateix, però cada astròleg té una mica el seu estil, la seva interpretació, i ja et dic que el rerefons és molt matemàtic i molt objectiu, però la interpretació de l'astròleg és algo que tu no controles, i cadascú et diu doncs, una mica la seva. Llavors sí que hi ha una gran part que és la mateixa, però sí que jo recomano cada X anys fer-se-la un altre cop, encara que siguin astròlegs diferents, perquè sempre et diran alguna cosa amb la qual no hi havies pensat o et faran reflexionar sobre alguna cosa. Jo crec que és bo, també, sí. Pots anar-la revisant al cap dels anys i també, bueno, hi ha molta gent que es fa la revolució solar cada any, que és com una mena d'energia de l'any des de l'aniversari fins al pròxim aniversari. Es fa com un càlcul d'una carta natal dient una mica doncs, quins són els aspectes en els quals estaràs més centrat aquest any, no de forma predictiva, però quins aspectes de la teva vida et requeriran més atenció, i bueno, això es fa molt.
Que potser a l'hora de prendre decisions va bé,
sí,
no?
Sí, correcte, sí. Això sí que es fa molt. Jo tinc gent que la veig cada any per aquest motiu, i aquí també repasses una mica la carta natal o parles una mica de la carta un altre cop, sí.
Per exemple, fa poc que estàvem amb Mercuri retrògrad,
sí.
I potser no era un bon moment per prendre segons quines decisions.
Exacte, sí. Bé, això si estàs en el món astrològic ho saps, i si no, doncs no passa res, continues amb la teva vida, però potser tenint aquesta informació si no, et vagi molt millor.
Si no, la vida ja t'ho diu,
Sí.
Encara que no ho sàpigues.
Sí.
I per últim, les cases. Pàgina 177, a la carta natal veiem com estava configurat el sistema solar des de la nostra perspectiva terrestre en el moment de néixer. En aquest mapa figuren els 12 signes del zodíac i els 10 planetes, però també una franja dividida en 12 parcel·les o cases.
Sí.
Què són les cases?
Mira, si veiem la foto de la carta natal, com dius tu, veiem com una mena de divisió, com si fos un pastís, amb 12 porcions i també tots els planetes i tots els signes. Llavors, el que ens diuen les cases és quines àrees de vida també seran més importants. I aquí matitzo. Per exemple, si tens molts planetes a la casa 6, que és la casa de la feina, és probable que, independentment del teu signe, el teu ascendent, la teva lluna, que tot això segueix sent vàlid i dona molta informació, tinguis molta predisposició en aquesta vida a estar enfocat en la feina, en l'èxit laboral o en servir als altres a través de la teva feina. Llavors, hi ha gent que no entra en aquest nivell de profunditat i no sap ni que existeixen les cases o aquestes porcions i que es perd molta informació, perquè sí que el que hem dit fins ara és rellevant, però veure on hi ha el sol, en quina casa està i alguns planetes també, perquè a vegades s'acumulen molts en una casa, això també et diu molt, i quina és la temàtica d'aquella casa en concret, ens revela molta informació sobre o on està focalitzada la persona enfocada o on hi ha grans aprenentatges també. Una mica, normalment sol ser les dues coses, sí.
La casa 1, per exemple, comença amb la línia que marca l'ascendent, oi?
Sí, sí.
Què vol dir això?
Bé, que l'ascendent sempre està a la part esquerra de la carta i sempre marca com el començament de la primera casa, no? Llavors l'ascendent, si per exemple jo sóc ascendent Gèminis, veurem el Gèminis, el signe de Gèminis, a la primera casella, són com caselles, no? I a partir d'aquí continuen tots els signes en ordre. I aquí començaria la casa 1.
La casa 2 ens mostra el que tenim o el que tindrem?
La casa 2 ens parla molt dels diners, de la nostra relació amb els diners, de les possessions, de l'autoestima, l'autoconfiança, i de fet, per exemple, Donald Trump, si no m'equivoco, ell té significatiu, té Júpiter a la casa 2. Llavors això ens diu moltes coses, perquè Júpiter és un planeta que ens diu que hi ha com abundància i expansió, però que també hi pot haver exageració. Llavors sí que veiem que Donald Trump s'ha fet, crec, si no m'equivoco, milionari, s'ha arruïnat diverses vegades, i això ho veiem amb molta gent que té, per exemple, Júpiter a la casa 2. És fort com ho veiem diverses vegades i no és una predicció, perquè tu, si tens Júpiter a la casa 2, pots ser una persona molt raonable, molt racional i no tenir el mateix resultat, no? Però sí que ens marca molt aquest tipus de temes. I bueno, t'he dit aquest exemple de Trump perquè s'entengui una mica, però sí que ens marca sobretot el tema de diners i possessions al llarg de la vida.
Sí, sí, suposo que tu deus conèixer o deus saber que noms, no?, de grans,
sí,
referents, no dic que,
sí,
Trump sigui un gran referent, però bé, podria,
sí,
que
sí,
va ser,
sí,
president dels Estats Units, però gent també a la qual les coses els han anat bé i que,
sí,
han basat part de la seva trajectòria i la presa de decisions en la carta natal.
Sí, bueno, ho estudiem bastant, la carta de gent coneguda, com dic, no cal que siguin referents, però gent coneguda, perquè si tenim l'hora de naixement de la persona públicament disponible, podem fer la carta natal, i en base a això també anem veient els astròlegs com es manifesta l'astrologia en el dia a dia, en la realitat, i és molt interessant, no? Perquè diem, mira, doncs aquesta persona aquest any té, bueno, em posaré molt tècnica, però té tal trànsit o tal planeta que l'ajuda en tal situació, i després veus a les notícies que és veritat, no? Llavors per això tenim algunes cartes molt estudiades. I per això sé que Trump, per exemple, té la casa 2, és molt important a la seva carta natal, i com que em parlaves de la casa 2, doncs mira, m'ha vingut.
És la Sílvia Susac, que acaba de publicar la seva primera criatura editorial.
Sí.
Lo que las estrellas cuentan sobre ti, que ha publicat Grijalbo i que ha vingut a presentar avui a l'Ofici de Viure. Sílvia, moltes gràcies, enhorabona pel llibre, per la teva tasca.
Mil gràcies a tu.
I fins una altra.
I tant, que vagi bé.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies en nom de l'equip de l'Ofici de Viure, de la Blanca Busquets al guió, de la Núria Ventura a la producció i d'en Josep Maria Campillo a la realització tècnica. Una abraçada.